És curiós, però coincideixen dos salons del còmic en el mateix cap de setmana. Per una banda, l'Expo Còmic de Madrid, que és la novena edició, i diguem-ne que és el, després del Saló de Barcelona seria el més important, i he de dir que els meus amics madrilenys li diuen Expo Friki, i és un saló que ha anat creixent de mica en mica i ara ja ha arribat a tenir un volum important, i on precisament entre les exposicions jo destacaria que li dediquen una exposició a un dibuixant clàssic, que és el Florenci Clavé, que és nascut a Barcelona i que ha fet quasi tota la seva carrera primer treballant d'agència i sobretot al mercat francès. També té uns premis que jo no sé si guarda... A veure, a mi és curiós veure els
vols
premis...
Vols comentar algun premi en concret?
Home, és que el premi que vull comentar ho comentaré molt en llarg la setmana que ve, que és Los Muertos Vivientes, perquè precisament volia fer un programa dedicat a còmic de terror per parlar de Los Muertos Vivientes i ara ja...
Jo crec que podem fer directament un monogràfic, de Muertos Vivientes.
Sí, perquè en té dos.
Obra del senyor Robert Kirkman.
Sí,
i de fet, ell és el guionista.
I és curiós perquè és un TVO sobre zombis, el típic zombi caníbal i bueno, està bé. I
millor obra estrangera i millor guionista internacional s'han endut en aquest Expo Còmic de Madrid, i per això doncs volies parlar també de Los Muertos Vivientes.
Exacte,
eh?
Però ja per la setmana que sí. Ve i ja, pues, de fet és que els altres, he de dir la veritat, Los Reyes Elfos, que és el millor obra espanyola i millor guionista, ho vaig llegir fa molts anys i el dibuixant ha seguit fent i jo li he perdut la pista, perquè a mi els Elfos els hi tinc una mica de...
No t'agraden?
No, no gaire.
T'agraden més els superherois així una mica especials. I el Saló del Còmic de Guecho?
El Saló del Còmic de Guecho també és aquest cap de setmana, de l'1 al 3, i té un tarannà diferent. És més underground, més alternatiu, i li dediquen exposicions també a uns catalans, com són Albert Monteys i Manel Fontdevilla, que són habituals.
Els que van fer l'acte al Cosmopolis.
Ah, també, és veritat, ja no ho recordava.
Estem de dol en el món del còmic.
Sí, perquè s'ha mort el Dave Cockrum, que poder no sona gaire qui estigui allunyat, però tothom, suposo, la majoria ha sentit parlar dels X-Men o ha vist alguna de les pel·lícules. Els X-Men eren uns superherois dels anys 60, que no tenien gaire èxit, fins que als anys 70 aquest dibuixant els va tornar, els va refer i va de fet... Tormenta, un dels personatges el va crear ell, i el senyor aquest s'ha mort de diabetes amb 63 anys, i és un... I, bueno, la seva dona ha declarat que es va morir a la seva cadira favorita amb el seu pijama de Superman i tapat amb la seva manta de Batman.
Vull dir que va morir feliç, com a mínim.
Sí, per lo que diu, sí. Tot i que es veu que tenia problemes de diners. Això és molt habitual amb els dibuixants, som escriptors de literatura popular americans, que de cop no tenen diners i entre els fans han de fer col·lectes.
Los Girls,
sí.
Per què estem remarcant aquesta novel·la gràfica de l'Alan Moore?
Perquè l'Alan Moore, que és el gran guionista dels últims anys, no es podrà veure a Europa fins al 2008, i vaja, jo crec que és un tema curiós. Jo li tenia moltes ganes, perquè és el primer treball pornogràfic de l'Alan Moore i decideix fer les experiències sexuals d'Alicia, Dorothy i Wendy. Així, qui són?
Les del País de les Meravelles,
Alicia,
no?
Alicia del País de les Meravelles, la nena del Mago de Oz i la Wendy de Peter Pan.
Uh-huh, la campaneta.
I la culpa de que estigui, que no es pugui editar a Europa fins al 2008 és de la Wendy, perquè la Wendy als Estats Units és un personatge de domini públic que tothom en pot fer ús, però a Europa és propietat d'un hospital de nens, el que li va cedir els drets quan es va morir l'escriptor de Peter Pan, a Limsbury. Però el motiu no és un altre, que es veu que estan fent un segon llibre, una continuació de Peter Pan, molt a l'estil del... Ara no em sortirà el nom. Del Harry Potter, i no volen
que es barregi això,
amb un còmic,
la sèrie X.
Exacte.
I acabem parlant d'una presentació que s'ha fet al llibre, a la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic.
Sí, s'editarà en castellà, encara no té data de sortida, però serà aviat. Però a mi aquestes coses d'obra d'una vida em fan molta gràcia. Primer perquè adapta Proust. Jo no l'he llegit a Proust, he llegit moltes coses, però a Proust no, sempre l'he tingut por.
Respecte, sí. Una mica.
I, de fet, era un dissenyador, un director d'art publicitari que un dia va dir, pues mira, ho deixo tot i adaptaré a Proust el còmic. I primer va rebre moltes crítiques, Es veu, he llegit que el diari Liberación el va deixar molt malament, però en canvi el còmic ha estat un èxit, 75.000 exemplars, tot i que a França 75.000 exemplars és normal, hi ha molts còmics que venen mig milió.
Però mira, si és una lectura obligatòria a literatura, haver-se de llegir allò La recerca del temps perdut, se la van llegint amb còmic i veuen la Madalena, quina pinta té.
Però
i...
el dibuixant ja ha dit que trigarà 20 anys.
A fer-la. Més del que va tardar el senyor Marcel Proust a escriure-la. Donada la febre dels agents secrets amb l'estrena de James Bond, ens vols parlar també de còmics amb superagents o agents secrets?
Sí, agents secrets. Agents secrets dels de veritat, o sigui, no dels purs. Tot i que és un gènere que als anys 60 era dels puntals dins de la cultura pop i trobaves agents secrets per tota banda, ara no és tan comú, però n'hi ha, tot i que dos dels que parlarem avui són de l'època. Un és, evidentment, el James Bond.
El posarem aquí a la càmera web que t'estava enfocant a tu
fins
ara.
És un fet curiós, però poder... A mi, vaja, jo no ho recordava, i és que el còmic de James Bond és anterior a les pel·lícules. De fet, és una tira de premsa. La tira de premsa és un format que ara ja no és habitual, però abans era el format clàssic per excel·lència del còmic. I a Planeta reedita, perquè ja havia sortit als anys 70 per Burulant, reedita totes les tires de premsa del James Bond. És un dibuix clàssic, a més és curiós perquè primer adapta fidelment totes les novel·les, que les novel·les i les pel·lícules pues, tenen bastantes diferències. És un dibuix clàssic i, de fet, tampoc és que sigui un gran còmic fins que s'acaben les novel·les per adaptar i comencen a tenir que fer aventures noves. I és quan el còmic de James Bond destaca més. Jo m'he estat llegint l'adaptació de Casino Royale i quines dos més hi han. Casino Royale, Moonraker, que la pel·lícula precisament està molt allunyada i està distret.
Un altre? Modesty...
Sí, Blaze. Modesty Blaze, de fet, és un dels primers grans,
guapa,
grans personatges femenins. I va ser una resposta en còmic a James Bond. Li van encomanar al Peter O'Donnell, davant l'èxit ja de James Bond als anys 60, alguna cosa que fos similar però diferent. I es va inventar la Modesty Blaze, que és una ex-delinqüent que comença a treballar amb els serveis secrets britànics. Com a còmic, guanya la Modesty Blaze. A més, dins de la història del còmic, forma part de les primeres grans dones amb personalitat pròpia i no la nòvia del superheroi. I és més violent i jo crec que els guions estan bastant més treballats. Planeta ha editat, ara acaba d'editar el nou volum amb el que tanca l'edició íntegra de Modesty Blaze, i cal dir que quan es va morir el dibuixant inicial va ser un català el que va fer Modesty Blaze, era Enric Badia Romero, que de fet va dedicar bastant més de 15 anys dibuixant Modesty Blaze, i aquí no ens assabentàvem. O
sigui, una altra proposta?
Sí, això és una proposta que m'ha fet disfrutar moltíssim aquesta setmana, perquè no l'havia llegit, sabia que era d'agents secrets, però no m'esperava que fos tan bo i alhora tan
realista.
Queen and Country, reina i pàtria, evidentment estem parlant d'agents secrets britànics però actuals, i realment són Norma ha editat els 6 volums de que consta, i el que m'ha agradat molt és el to realista, és contemporani, i perquè clar, els agents secrets ara que s'acaben de Guerra Freda, què fan? Bueno, doncs s'enfrenten a les màfies russes, fan operacions a l'Afganistan, lluiten contra el terrorisme islàmic o xantatge industrial. A més té un to molt realista en el tractament dels personatges, en el tractament de la burocràcia d'un servei secret, perquè clar, forma part de l'administració i també tenen la seva cadena d'ordres, i sobretot destaca molt pel seu personatge protagonista, tot i que és molt coral, femení, donat que és una noia que té molts problemes per ser així en secret, quasi no té vida privada i pateix molt, molt per això, s'endinsa dins, diguem-ne que veu massa
aquí
per les nits.
La noia aquesta, l'agent secret?
Sí, aquesta és la noia que...
És la que estem
sí,
posant ara a la càmera
web,
la que estem
posant,
eh?
la Tara Chase. I és un magnífic personatge femení. Jo ja ho dic, he disfrutat molt i em sembla un magnífic còmic d'espies, O sigui, molt
doncs
bo.
Recomanem Queen and Country, està editat a casa nostra per Norma
Editorial. Ara ha sortit el 6è i últim, recopila la sèrie americana, que és en blanc i negre, i cada l'àlbum és una aventura sencera, tot i que hi ha una continuïtat de fons.
Doncs com que de gent secrets n'hi ha molts, algun altre dia potser fins i tot podem parlar sí, de l'Anacleto.
De l'Anacleto, Gente Secreto.
Perquè era Gente Secreto també a Mortadelo i Filemón. Daniel Fernández, moltíssimes gràcies i dijous que ve hi tornem.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, són les 12, és mitjanit al cabaret elèctric d'ICAT FM.